Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 10 minuts. Saludem a aquesta hora en Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, bona
i
tarda.
Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlarem de ciència. Temps per la ciència i per començarem amb una alerta, una advertència, que en aquest cas ha llançat, un expert sobre l'èbola. La Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Biologia Clínica fa aquests dies un congrés a València. I el president del comitè científic, Joaquín Portillo, ha advertit que qualsevol avió... Això generant...
Tranquil·la,
no ha volgut generar cap alerta.
No.
Que qualsevol avió procedent de l'Àfrica, qualsevol, pot provocar una disseminació del virus. A partir d'aquí m'agradaria conèixer la vostra impressió sobre el que ha dit. Si no volia generar cap alarma, crec que és el millor titular per demà tothom començar-se a preocupar.
Escola Piqueres.
Bé, dir això és una irresponsabilitat.
Bueno, li estàs dient irresponsable al president del comitè científic, Joaquín Portillo,
I a qui ho ha publicat també.
Tu et fas ressò del que diu el president del comitè científic.
Sí, no pots ignorar que tens una responsabilitat amb la informació que transmet a les persones que t'escolten o a les persones que et llegeixen.
Per aquesta regla de tres, aquest tema no el podríem fer ara a aquesta hora.
Ho estem aclarint, potser ho intentarem aclarir.
Clar, aquesta roda de tres no hauria d'esmentar-ho perquè és una informació que no podem comentar.
Anem a veure, el virus de l'èbola és un virus devastador per les persones que el contreuen, però no ho és per les poblacions on es dona. El risc que arribi a Europa, d'entrada, mai en tota la història de l'èbola s'ha registrat cap brot ni cap contagi fora d'Europa. No hi ha hagut cap cas que hagi arribat a fora. És una malaltia de la pobresa que afecta països pobres, a les poblacions pobres de països pobres, a persones que estan en contacte amb que mengen ratpenats o mengen cadàvers de ximpanzés perquè no tenen accés a millor menjar i a través d'això de manera esporàdica es contagien i aquests brots. Són brots d'abast limitat. En d'abast limitat vull dir que es donen unes desenes, com a molt uns centenars de casos, i el brot s'acaba. No és un virus altament transmissible, i amb tota la història de l'èbola, des de que es va descobrir a l'any 76, s'han produït 17 brots i uns 1.600 morts. Ara, a nivell individual sí que és devastador. Per què? Perquè és un virus que en pocs dies pot matar una persona sana, que mata la majoria de les persones que el tenen, a més d'una manera molt dramàtica, perquè el que fa és que té, per exemple, una particular afinitat per les cèl·lules dels vasos sanguinis. Destrueix els vasos sanguinis per dintre i llavors comença, diguem, a causar hemorràgies internes. La sang ja no té per on anar, fa malbé els conductes. I llavors, per això es diu febre hemorràgica, hi ha un factor de febre per la inflamació, hi ha un factor d'hemorràgies. I des de que comencen els símptomes fins que mor la persona poden passar 5-7 dies. Llavors, sí, és realment, a nivell individual, és devastador. Però el risc que això s'escampi fora d'Àfrica no hi és. Podria passar, això sí, que una persona procedent d'una zona afectada, per exemple, un treballador sanitari, arribés a Europa amb un vol...
Suposo que es referia a això.
Sí, però no es disseminarà aquí. No, el que passarà aquí no serà...
Les paraules textuals són, si es donen les circumstàncies adequades, el virus de l'èbola podria arribar a Europa. I han considerat, en aquest cas, no només el senyor Joaquín Portillo, sinó altres experts que hi ha en aquest congrés de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, que les organitzacions internacionals, si es donés el cas, haurien de tancar fronteres i contenir el brot de l'Àfrica, a l'Àfrica Central.
No, on van a parar? El que ha dit aquest senyor és puede producir una disseminació del virus, que això implícitament sembla donar a entendre que es pot escampar. No, aquest virus se sap com contenir-lo. I se sap com evitar... Si passés aquest cas, que un treballador sanitari en període d'incubació arriba aquí i llavors aquí se li apareixen els símptomes...
Desenvolupa la malaltia.
Què passaria? Doncs se l'aïllaria, es buscarien les persones amb qui ha estat en contacte, com a molt seria un cas aïllat o un brot restringit al seu cercle de contactes més pròxims. Perquè aquest virus no és altament transmissible, no durant el període d'incubació. Vull dir que no tindrem aquí un brot de centenars de
jo
persones.
Jo no ho dic, ho ha dit... M'ensenyeixo a les declaracions del senyor
com
Portillo.
Com es contagia aquest virus?
Per això ho intento aclarir. No tindrem un brot com el que està venint a Guinea. Això no passarà a Europa. Les organitzacions internacionals ja estan actuant a Guinea. Ja estan intentant contenir-ho. Com es contagia, deies? Es contagia a través de contacte amb fluids corporals de les persones infectades. Per exemple, a l'Àfrica, aquest virus, un cop entra al cos, hi ha un moment que en tens una quantitat enorme de milers de milions de virus al cos que t'entra a la sang, a les llàgrimes, a l'orina, en el cas dels homes, al semen, en fi, fluids corporals. Les persones que cuiden els malalts sense mesures d'higiene, com les que s'aplicarien aquí, precisament per això també és una malaltia que, relacionada amb la pobresa, sense guants o sense mascaretes, tenen més el risc de contagi. A l'Àfrica, a més, passa que hi ha una cultura de tractar els morts, de tenir contacte amb ells un cop s'han mort, d'abraçar-los. Clar, tens una persona, si tens una persona de família que ha mort d'Ebola, que l'has estat cuidant els últims dies, i que, a més, un cop mort, i allò sí que és té una quantitat de virus enorme al cos, i en lloc de enterrar el cadàver o incinerar-lo de manera... prenent unes precaucions per no estar en contacte amb el virus, no les prens per ignorància o per cultura, doncs hi ha més risc que es transmeti. Això aquí no passaria.
Però del virus de l'Ebola, perquè és un virus, això, no?
És un virus, sí.
Un virus, et pots curar o no? Ho pregunto perquè en Xavier Aldecoa, corresponsal de RAC1 i de La Vanguardia i Sud-àfrica, va fer ahir un tuit on posava... antes del futbol, para mí... antes del futbol, para mí... És que estic llegint el que va escriure. Antes del futbol, per a mi, foto del dia. Enfermera de Metges Sense Fronteres toca i abraza por primera vez a una paciente d'Ebola curada. Suposo que és la primera vegada que hi ha una pacient d'Ebola curada.
No, és la primera vegada que hi ha aquesta abraçada. Sí, jo m'imagino que la foto té un valor simbòlic per treure dramatisme a la...
Per tant, et pots curar.
Sí, però no se sap per què. També en part perquè és una malaltia... Sí, no se sap per què, perquè és una malaltia relativament desconeguda i relativament poc investigada.
O sigui, que tu cures amb el maltractament, hi ha gent que es cura i hi ha gent que no.
Si mires tot el... No hi ha tractament. Et cures espontàniament perquè el teu sistema immunitari pot...
Derrotar els virus.
Pot derrotar
no hi ha
virus.
Tractament.
No
tu pots
tractament.
Tractar una mica els símptomes, però no hi ha un tractament. Llavors és una guerra entre les teves defenses i el virus, i llavors per això la mortalitat és molt alta, del 80%. Aquest brot em sembla que està sobre el 80%.
I depèn de les teves defenses, però et curis o no.
Sí. Per això aquests pacients el que fan se'ls aïlla. Llavors en aquest cas la foto és molt simbòlica, en el sentit, tu una mica els deixes, tu identifiques un pacient, l'aïlles... i una mica el deixes a la seva sort, en aquest sentit. I per això, en aquest cas, un cop la pacient elimina el virus, doncs la infermera el pot abraçar.
Però hi ha alguna manera de... És a dir, de que les defenses tinguin més... Bueno, que generin més defenses, és a dir,
no,
que...
No, no.
Sigui, hi ha algun medicament que...
No. Si mires històricament què ha passat...
No, és una mica... deixar-lo a la seva sort, és que és així textualment. De moment no s'hi pot fer res.
No pots però no pots potenciar les defenses... Les teves defenses, allò que diuen... productes, sentim a la tele, sí.
No.
En el productos cas de l'Ebola, que generen defenses.
Aumenta les defenses.
Pots augmentar les defenses o no?
En aquest cas no. Si això fos una malaltia...
En aquest cas. Les augmentes o no les augmentes?
Novament, el problema és que és una malaltia associada a països pobres. Si això fos una malaltia que tingués un gran impacte en la salut pública dels països rics, ja s'hauria investigat més que fer
part. Ara,
una malaltia relativament poc investigada que se sap. Quan mires la perspectiva històrica, que entre dos terços i el 80-90% dels pacients moren, i n'hi ha una part minoritària que no. I no se sap per què. Se sap que el seu sistema immunitari, després, quan es mira què ha passat, doncs tenen defenses contra el virus, però no es pot predir a priori quins es podran defensar i quins no. I no se sap, en aquest cas, com potenciar el sistema immunitari per tenir menys vulnerabilitat al virus de l'Ebola.
M'esteu dient que això és el mateix que passava a l'edat mitjana amb la pesta negra i totes aquestes pestes. Ve ser el mateix.
Sí.
És que el senyor Marcel Higuera...
Vostè se'n va sortir, no?
Això ho expliquen molt, que hi havia com aquesta desesperació, que no hi havia res a fer. A qui li tocava i qui se salvava.
Deixi'm tornar a insistir. Tu pots augmentar, però, les teves defenses o no?
Això és un perill, eh?
Sí, teves... no... jo et diria que no, que tot això és més una...
Bueno, diries.
Diria. No, que tam...
Home, ho dic perquè, clar, si tens més defenses, doncs si...
No.
Si poden, seria una manera d'aturar el virus. De...
La manera de tenir...
Ajudes el cos a combatre la contra, el, contra la malaltia.
Sí, jo diria que la millor manera de mantenir les teves defenses és fent una vida sana, saludable, menjar sa, fer esport,
sí, però una vegada
no fumar,
tens l'èbola, el que comentava ell, si tu et menges alguna cosa que
la gent,
defenses...
Que,
taronges, per
exemple. Per això m'ha sorprès que no se'ls pugui ajudar, que no hi hagués... No, taronges, vull dir... Que no hi
hagués... No, diuen...
Sí, però contra...
Em refereixo a potenciar la defensa, les defenses, que si hi ha, no sé, algunes vitamines i alguna cosa per potenciar... Perquè alguna cosa, no sé, en principi sempre ens ha dit que tu pots potenciar les defenses no. amb vitamines, amb
exacte,
preparats...
Exacte,
ara resulta que no...
De fet, ojo amb els complements vitamínics, que s'ha demostrat que poden arribar a ser perjudicials per la salut.
És
el contrari. Bé, si tu ets una persona sana que no necessites un suplement vitamínic, no te'ls prenguis perquè és contraproduent. Perquè pot provocar certes malalties. No. El millor és fer una vida sana i equilibrada amb els consells que ens diuen els metges i no prendre suplements, a no ser que te'ls receptin i que els necessitis per alguna cosa concreta.
I aquest brot sorgeix i se'n va de cop. És a dir, hi haurà un moment que aquest sí. brot desapareixerà.
Aquest és especialment preocupant. Abans, si em permets que aclareixi una cosa, potenciar les defenses no ens interessa.
Ah, no ens interessa.
No.
Aquesta sí que és bona.
Quan algú et digui, si compres aquest producte, potenciaràs les teves defenses,
sí.
vol els teus diners, només vol els teus diners, no vol ajudar-te amb la teva salut. El sistema immunitari és extremadament subtil i delicat. Un dèficit del funcionament del sistema immunitari et fa immunodeprimit, et fa vulnerable, però un excés d'acció immunitària et perjudica. I en realitat, gran part dels problemes de salut que tenim són per una reacció excessiva del propi sistema immunitari contra el teu propi cos. Per tant, no vols tenir molta defensa, vols tenir el nivell concret adequat per...
Però per què et perjudica si tens molta defensa? Millor, no? Més defenses, més preparat pels virus.
Això és el que a la guerra d'Iraq es deia el fuego amigo.
Sí.
O sigui, tu tens el sistema immunitari, per fer una comparació, és com un arsenal, és com són armes. Tu vols tenir-les per protegir-te d'allò que t'ha de protegir, però no per atacar allò que és teu i que...
Però no t'atacarà el teu, no?
Oh, i tant, que t'ataca.
Sí. Ah, sí? Però per què t'ataca?
Per què?
Perquè hi ha un munt de trastorns de salut que es deuen a que el teu propi sistema immunitari et perjudica a tu. Comencem per una cosa tan elemental com la febre. La febre és una reacció... La febre no te la causa el virus, te la causa el teu sistema immunitari...
Per matar els virus?
No. La febre es deu a...
Avui apreneu nota que...
Desmitificant,
Per tant, la febre... Per què sorgeix la febre?
La febre és una... efecte d'acció del sistema immunitari, que amb una reacció d'un procés inflamatori et fa incrementar la temperatura corporal. La regulació de la temperatura corporal es mou en uns marges molt estrets, una temperatura massa baixa, doncs mors de hipotèrmia, però una temperatura massa alta pots tenir una hipertèrmia i també pot ser mortal. Per tant, no és una cosa amb la qual puguis jugar gaire la febre.
Però aleshores la febre sorgeix, jo tenia entès, perquè el cos està defensant dels virus.
Mira, quan tu tens una infecció que et causa febre, el tractament que et solen donar és un antipirètic, un producte que et fa baixar la febre, com pot ser, per exemple, el paracetamol.
Sí.
Et trobes millor. T'emprenguis o no t'emprenguis, el curs de la infecció serà molt similar. Tu et trobaràs millor prenent-te'l, però no per tenir una temperatura inferior, en principi tindràs un curs
millor.
Pitjor de la grip.
Ja.
Però la febre, aleshores, t'avisa. Només és un avisador que tens virus.
No, és una conseqüència del... O sigui, no és una cosa que el cos fa per combatre els virus, sinó que és una conseqüència de la lluita que hi ha entre les teves defenses i el virus.
De la guerra, un efecte, de la batalla.
De la batalla, un efecte col·lateral és la
febre. I vols dir, per exemple, la nit... Perdona, estiguem a la consulta del doctor
Pedrosa.
Si, per exemple, la nit tu fas allò... A vegades hi ha gent que li passa, se'n va al llit i allò que fan, diuen, aquesta nit he fet una febrada.
Sí, sí que passa això.
Aixecat tot xop i tal, però el dia següent estàs Què ha passat aquí?
Bé, hi ha hagut aquesta batalla.
A la nit hi ha hagut una batalla.
Una batalla entre les teves defenses i els virus. Aquesta batalla ha provocat una febre i llavors el teu cos ha guanyat la batalla, que és la que passa a la majoria de casos, per això superem la, per això superem la grip.
I en una nit, en aquesta batalla, les
teves defenses poden matar una nit, els virus? Sí, depèn molt del virus, depèn de la...
I vols si tens que... el virus de la sida, no t'ho faràs...
Home, clar, és que... Em refereixo a virus d'aquests que... Què et passa? Que et trobes allò que en diuen cruixit,
mitja grip.
Què passa amb el virus de...
A mi em va passar una nit fa poc.
Mitja grip, mitja grip.
Vaig anar fet tota la vida, mitja grip. Vaig fer una febrada i el dia, al matí, estava bé.
Què passa amb el virus de l'Ebola, que per ser en català s'ha de dir Ebola, doncs que la batalla, en el 90-80% dels casos, la guanya el virus.
Però hi ha casos excepcionals, com el de la fotografia del Xavier, que en aquest cas aquesta dona, sembla que és una dona, no?
Sí,
guanya el virus.
Sí, però és excepcional, de moment, perquè és un virus... Però això que sigui un virus tan letal i tan ràpid també és una cosa bona, en el sentit de que el fet de que mati tan ràpid evita també aquesta expansió. No? Si fos un virus que tu poguessis incubar durant molt temps, llavors sí que el podries expandir molt més. El fet que de seguida que l'agafes al cap de pocs dies ja la malaltia es precipita, això és el que fa que els brots siguin petits.
Hi ha una pel·lícula que he vist per la tele d'uns virus que s'escampen i que no, hi ha no té aturador. Que...
És Estallido o no?
No? Sí, no sé.
Era Si una vez el hombre?
Aquesta Estallido la recomanen.
És que Estallido representa el mite aquest de la bola, doncs, surt una mica de la pel·lícula d'Estallido.
Hi ha un mico que ho passa.
Exacte. Sí. El Puente de Cassandra. Aquesta també és
la
una pel·lícula.
La seva és de Dustin Hoffman.
Sí, la del mico està del Dustin
Hoffman. El de Cassandra també està molt bé.
És un mico que en contamina amunt, que arriba amb un a l'aeroport, passa tota la gent que està al cine i després ja busca qui t'ha trobat. Busca.
Això és el que no passarà i que ha fet molt per la llegenda negra de l'Ebola. Deies el brot actual. El brot actual és particular. És el, geogràficament és molt extens, és el més extens que hi ha hagut mai. Té un,
però ara arribat, té un punt preocupant. L'última notícia que tenim és que ha arribat a Libèria.
Estan dos països confirmats, segons les últimes dades que ha fet públiques l'OMS, Guinea i Libèria. S'està mirant casos de Sierra Leona, que no se sap encara si sí o si no. Són casos aïllats procedents de la mateixa zona. S'ha descartat que estigués a Mali, un cas sospitós. I el més preocupant és que està a Conakry, que és la capital de Guinea, que té 2 milions d'habitants. Contenir una infecció en una ciutat, en una gran ciutat, és molt més difícil que en zones rurals.
Com,
que
clar,
exacte.
Perquè no saps, o sigui, perquè estàs en contacte més estret amb més persones i perquè no saps després amb qui ha estat en contacte la persona que està malalta.
Que és el que passa a la pel·lícula. Més difícil. A la pel·lícula passa això, ningú no sap amb qui està...
En canvi, a la pel·lícula que li dic jo, Puente de Cassandra, aquesta...
Allò s'acaba malament, també.
Bueno, allà entra, que allà també les autoritats, déu-n'hi-do, entra un home amb un virus que estava experimentant amb un laboratori, i aleshores comença a tossir en el tren, comencen a malaltir tots del tren, i les autoritats diuen, perquè no se'ns escapi el virus,
el tren
el precinten i el fan anar per un lloc que diuen, el puente com està? Està en perfecto estado.
I, no va estar en perfecte estado.
I el tren se'n va...
A Campistraus.
A Campistraus, i el virus també, dins del tren. Sí, ja m'ha explicat tota la pel·lícula.
Molt bé. Vinga, adelante.
No, però hi ha uns que se salven. Vull dir que... Si em permets... Té més anys que Matusalena.
Mare de Déu.
Si em permets que aclareixi una cosa...
Com hi hagi algú que no hagi vist Homeland i no hagi vist el Puente de Cassandra, o sigui, et mata, perquè...
Homeland, perdona, està tot explicat, també. Ja
no.
Està tot.
Bueno.
Puente de Cassandra, perdona, té més anys que pesa el Puente de Cassandra.
És de l'any 70.
Tanta hi ha algú, tu. O sigui, ja no, ni la trobes, el Puente de Cassandra.
En VHS només.
No, en aquest cas, en Betacamp. Que ja en trobes la cinta. Digues.
Per acabar amb el tema del com el sistema immunitari ataca el teu propi cos, no és només la febre, són moltes malalties on hi ha un component immunitari. Hi ha l'asma, per exemple, hi ha la diabetes tipus 1, per exemple, hi ha moltes altres, fins i tot els infarts. El desencadenant últim és que el teu sistema immunitari, intentant reparar un dany en una artèria, l'acaba d'ocluir amb unes cèl·lules immunitàries que són els monòcits. Per tant, és...
Què vols dir? Que troben el teu sistema immunitari troba una deficiència en una artèria i intenta tapar-la, intenta soldar?
Troba a la paret interior de l'artèria, aquesta mateixa que es fa amb l'èbola, una cosa que s'ha d'arreglar. Llavors, hi ha un atac immunitari per anar-ho a arreglar, però aquest atac és desproporcionat. Exacte. I el que acaba fent és formant el coàgul que t'acaba de...
Allò que fan els americans, coronària. Allò que fan els atacs desproporcionats. 300.000 persones allà... Ai,
mira, ha escrit una persona que diu que el seu fill...
Les seves metàfores són molt interessants. A tot hi posa una pel·lícula i a tot hi posa...
I un so i unes coses.
Perquè s'entengui.
Diu que el seu fill té hepatitis autoimmune i l'única manera de combatre-la és baixant les defenses, precisament. Podria ser, el Joan J. Miquel diu que segurament les persones que se salven del virus probablement tenien anticossos al cos potser d'un avantpassat que hi havia passat la malaltia. És possible?
D'un avantpassat?
Mm. Que tu tinguis anticossos de forma hereditària.
Mm. Però si es moren, si els tens la malaltia...
Jo et diria que no, per això.
Com pots tenir que...
Les vacunes que es posen als teus pares, a tu no, tu te les has de posar, també. Mm. Sí. Sí, en aquest sentit, m'ho veig complicat.
Per tant, resumint, quan algú es digui per potenciar el sistema immunitari, en principi, pot ser una molt bona estratègia de venda. Si, és, si us agrada el producte, pel gust que té, us el podeu prendre, però...
Jo l'únic que te puc dir és que l'estiu passat vaig agafar verruga en el terreno que tinc aquí.
No, espera.
En mi a mi playa...
Vaig a la farmàcia i posis el producte aquell.
Vaig anar a la podòloga, me va dir que això...
Però què ve, això?
Que li importa les seves verrugues?
Que això és un virus...
No et posis nerviós, que t'ho explica. Que és un virus.
No m'interessa, la seva verruga no m'interessa.
Me va cremar la verruga i me va donar un medicament de subir-la... De subir la defensa, me va dir, quan això està immunitzat, me va tomar pèl o me va...
Home, si tenia un virus... Ja
no, en, aquest, en casos
diu,
concrets sí que és...
Diu, la verruga és un virus. Ah. Diu, te dóna't medicament que t'immunitza el peu.
Si és per immunitzar, això, sí. Això per aclarir-ho, perquè està relacionat
aclarir
amb el tema de
la verruga, ara?
No.
La verruga si és... del peu dels nens de Tarzana.
Si és per immunitzar contra un virus concret, per exemple, amb una vacuna, llavors sí que val la pena...
Una verruga.
Val la pena potenciar el sistema immunitari per un objectiu concret.
Però en general... Tu has d'aprendre, no que tu ho facis de forma lliure i espontània.
A lo loco, a lo loco.
La Montse fa una pregunta. Diu, venga. Quan tenim febre ens recomanen, per exemple, prendre un paracetamol per fer-la baixar,
sí,
per fer
sí,
baixar la temperatura.
T'ho donen per tot ara, eh?
O, metge,
tot... Jo no sóc de paracetamol, eh? Jo sóc d'aspirina.
Jo sóc d'ibuprofè.
Jo sempre aspirina.
La farmacèutica del barri va dir...
I dale amb el paracetamol. No, quiero.
Sí, m'ho va dir. Diu... Li dono aspirina amb molt de gust, perquè n'estic tipa de
paracetamol.
Si li va bé l'aspirina, tiri amb
l'aspirina. Però no cridi, home.
Ho va dir molt amb èmfasis.
Hi ha algun altaveu que hi ha la patata.
El que deia la Montse és, millor el paracetamol o una altra cosa, o deixar que faci el seu curs.
La verruga.
Mira, no, la febre.
D'entrada,
millor l'aspirina, senyor Marcelí, vagi amb compte, perquè un efecte secundari de l'aspirina poden ser trastorns gàstrics, hemorràgies digestives.
Què dius? Fa més de 100 anys que em prenc aspirines. Més de 100 anys que em
Mira, l'aspirina té uns tetes, això,
sí, eh? Té més de 100 anys. A mi no m'han agradat.
115 en té, no?
Mira,
Deuria ser els primers a emprendre-se.
Més de 100 anys.
Doncs ara sembla realment... Ara sembla un múpit. Tinc la sensació d'estar a los teleñecos.
Doncs i potser vostè és una persona especialment invulnerable als efectes secundaris de l'aspirina.
No, perquè has de menjar una mica abans.
Però licua una mica la sang, no, l'aspirina?
Sí,
també. Ho va dir. El regadiu del cervell, millor.
Sí, sí. Jo sempre que em noto una mica de...
D'infart?
Ara faré infart, sempre me l'aprenc. Sempre que noto...
Hi ha molta gent que se l'ha de prendre per prescripció mèdica,
no,
per prevenir un infart, una angina de pit.
La punxada, jo també.
Són nervis, aquestes punxades.
No, què saps tu?
I el cap igual. I al cap, tu tens al cap unes punxades aquí al,
nervis.
Al frontis.
No, és un coàgulo.
A les temples.
I jo de seguida aspirina. Això ho diu a tots els cardiòlegs, eh? Tom, quan noti una cosa, prenguis una aspirina.
Sí, no, la dosi d'aspirina de cardiòleg és molt més baixa que la dosi d'aspirina d'analgèsic. Eh?
Mitja infantil, en general, un clàssic.
Això deu ser quan la recepten a diari, no?
Claro. Sí. O sigui, hi ha un tractament...
Podríem en prenc 3 o 4 cada dia i no passa res.
Juntes, no?
Juntes.
Escolta, un parell de comentaris cinematogràfics. El Jordi Buldú, indignadíssim, amb Toni Clapés.
Ara què passa?
Per explicar home, la pel·lícula de Cassandra.
És que jo no l'he vist.
La volia veure aquesta nit.
Tot just.
Si no la trobareu. No la trobareu. Ja no la... Ni, la cinta està...
Algú que expliqui l'últim de House of Cards.
I l'Eduard Bonada
ja l'explicaré jo.
Diu que, per favor, per l'amor de Déu, no li deixem veure Breaking Bad al Toni perquè li falta la última temporada.
Breaking Bad és la,
no
que, feia,
la,
és la que feien a TV3.
La de la droga.
No m'agrada. No patiu, que no m'agrada.
Serà
el millor per vosaltres.
Químico que fa droga.
Jo ara estic amb House of Cards.
Fa droga.
I això que em vaig perdre el capítol d'ahir.
Però jo tinc verruga.
Bueno, abans d'acabar anem a posar un... Perquè sempre que posem música en el programa genera bones endorfines, bon rotllo, com ahir amb el Ramon Gené. El Dani ens porta un estudi sobre la qualitat dels violins, perquè sembla, senyor Marcelí, això sí que és un cop d'efecte.
Què ha passat?
Això li hauria de preguntar al Ramon Gené.
Com dirien a la Fórmula 1, que sempre fan servir aquesta, aquesta fórmula, un cop de teatre.
Què ha passat?
Una frase feta que es fa poc servir a la Fórmula 1. Cop de teatre a la reputació dels Stradivarius.
Sí, sembla que, a veure, són molt populars, són molt reconeguts.
Els millors.
I no han sabut repetir-los, eh?
Potser els han millorat fins i tot, senyor Marcelí, perquè això és el que diu un estudi que han publicat aquesta setmana. uns investigadors francesos van agafar 10 violinistes de fama internacional. 10. I els hi van donar a provar 12 violins.
Sí.
6 antics i 6 nous, i dels 6 antics 5 eren Stradivarius. Ells no sabien quins eren quins, havien de provar-los amb els ulls embenats, i després n'havien de triar un, o sigui, quins s'endurien dels 12 si haguessin de fer un concert, i després que els valoressin tots. Doncs van guanyar els nous. Els violinistes van triar els violins nous i no van triar els Stradivarius.
Tenen l'orella atrofiada.
Però, escolti, van agafar violinistes...
Mira, aquest devia ser un d'ells.
No, que no eren estudiants. Els van fer provar durant més d'una hora, els violins. Els hi van fer provar en diversos contextos, que no estiguessin només en una sala d'assaig, sinó també en un teatre. Els podien provar en diversos llocs. I no van encertar ni quins eren nous ni quins eren antics, i els Stradivarius no van guanyar.
No vol dir que no sonessin bé.
El que tots sonaven bé.
Però quan dius nous, què vols dir nous?
Doncs uns fets, uns d'actuals, uns nous ara, eren 6 fets ara.
Uns del xino.
No, molt de qualitat, molt ben fets, però fets avui en dia...
Però no fets allò fa 100 anys.
No fets fa 100 o 200 anys.
Jo només us diré una cosa. S'afina ara els instruments, molt diferent de com s'afinava anys enrere.
No serà que havia canviat l'oïda? Llavors, segons vostè, l'Stradivarius és millor.
Veus això?
Podem
parar? Bé, això és l'afinació. No va bé.
Els 10 solistes van triar violins moderns, no van triar els Stradivarius. Per tant, a veure, són molt bons, però potser s'ha generat un mite que no respon a la realitat. Perquè aquest estudi ja l'havien fet, és el segon que fan, i confirma el mateix, senyor Marcelí.
L'oïda atrofiada, no hi entenen, i escolta, que pleguin.
Són 10 violinistes de primer nivell.
Què saben ells?
Josep, Dani, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per acompanyar-nos aquesta tarda. Fem una pausa, seran 3 minuts, i atenció, perquè tenim les reaccions.
Sí. De la verruga.
Del vampir.
Sí.
I les explicacions del per què finalment s'ha produït el contrari que va diagnosticar el vampir. Sí. És a dir, el Barça eliminat i el Madrid que ha passat ronda.
Sí.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.